Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
A la nostra primera roda de portaveus de l'actual legislatura saludem per un primer cop també en aquest estudi Òscar Ortiz, el portaveu de la CUP. Òscar Ortiz, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, què tal?
Què tal aquests primers 4-5 mesos de legislatura i de participació de la CUP en la vida política sitgetana?
Doncs bueno, aquests primers mesos que portem treballant dins de la institució, dins de l'Ajuntament, els estem doncs valorant de moment de manera positiva. Nosaltres ens vam presentar a les anteriors municipals com una opció de política d'esquerra independentista, com una opció doncs rupturista, que el que pretenia era generar aquest segon espai amb el qual nosaltres doncs hi creiem, que és l'institucional. Nosaltres hem estat sempre treballant en el carrer, hem estat treballant a través de les associacions, venim d'un col·lectiu com és l'Ateneu, tenim molta gent que ha estat vinculada amb les entitats, amb el teixit associatiu d'aquí de la vila de Sitges, i doncs ara l'haver creat aquest segon espai, el que nosaltres considerem la segona pota de treball per fer aquesta transformació social, ho valorem positivament en el sentit de que doncs bueno, hi estem a dins, i això significa que hi ha una veu, que hi ha una veu en aquest sentit de l'esquerra independentista que pot doncs incidir en algunes temàtiques. Som conscients de que doncs amb només l'assoliment d'un regidor poca incidència tenim en els resultats, i més quan se'ns planta davant un govern a quatre partits, un govern que té una majoria per poder-ho pactar tot, però el nostre treball l'estem valorant en aquest sentit, en el sentit positiu, perquè doncs, bueno, ens permet de poder treballar, de poder estar dins, de poder donar veu també a col·lectius que fins ara potser no han arribat i a través de la CUP troben l'altaveu. I pel que fa doncs al volum de feina, això ens ha obligat a potser doncs, com diem, a reorganitzar-nos. Ens hem hagut d'organitzar amb comissions, amb tot un seguit de comissions que absorbeixen doncs un volum de feina que fins ara no teníem, perquè l'únic que treballàvem era l'espai del carrer i l'espai de les entitats. Però bé, de moment trobant el lloc, agafant-li la mida a la casa, que són moltes coses les que has de tenir en compte, i és molt gran, però bueno, positiu de moment.
Com és la vida política, i si la vida política respon més o menys a la idea que podia tenir Òscar Ortiz al cap?
De moment estic veient coses que suposo que, bueno, fins que no hi ets dins, doncs no les veus, és a dir, mecanismes que fins ara doncs els senties a parlar i que fins ara no sabies quina dinàmica adquirien, no? I ara veus que algunes de les coses que tu et planteges doncs potser tenen una dificultat o un hàndicap afegit, en el sentit de que doncs segueix un procediment molt concret i t'hi has d'ajustar. No per això vol dir que no es puguin modificar, perquè les lleis hi són, però també val a dir que hi són, i si no rutllen o no estan adequades a el que una realitat social demana, doncs també pot haver-hi modificacions de llei. El que passa que llavors hem de tenir en compte que si són de rang superior a les municipals, que ho acostumen a ser, has d'anar doncs a petar davant d'altres administracions, com pot ser la Generalitat o l'Estat, no? Però bueno, estem veient que l'Ajuntament funciona d'unes determinades maneres, i com dic, nosaltres hem d'anar-hi trobant doncs la mida, hem d'anar-hi trobant el puesto. Respon una mica a les meves expectatives, això sí, del que més o menys pensava que em podria trobar. El que sí que no respon tant és que la situació amb la que s'està trobant l'Ajuntament fos de la magnitud o del volum que sembla que està sortint amb les xifres i amb tot una mica com sembla ser que ens està arribant la informació.
La CUP en aquest cas és present a l'Ajuntament sense, en principi, tenir cap condicionant del passat, cap responsabilitat en el passat. En canvi, Òscar Ortiz ara esmentava aquest condicionant del present, que és la situació econòmica. Fins a quin punt això permet que es pugui apretar més o menys en determinats posicionaments davant el context actual?
Clar, moltes vegades molta gent pot pensar, caram, aquests de la CUP no estan amb una actitud responsable, perquè tal i com està la tesoreria de l'Ajuntament, a sobre demanen X cosa, no? Nosaltres el que sí que considerem per això és que, aviam, si Sitges té un deute tan elevat com el que sembla que té, evidentment que hi ha coses que potser valdrà la pena, doncs, ajustar-nos al cinturó o mirar de fer un exercici d'austeritat, i de fet és el que reclamem, i de fet és el que demanàvem moltes de les mesures dels nostres eixos amb els que ens presentàvem a les municipals. D'això en som conscients, és a dir, la imatge d'irresponsabilitat intentarem, doncs, que no es projecti. En el cas que hi hagi algú que tingui aquesta sensació de dir, pues, caram, en els moments que corren d'Hisenda, doncs, hi ha coses que no toca ara. Nosaltres volem ser molt responsables perquè és una situació complicada, i a part perquè pensem que tot depèn de que les hisendes locals estiguin sanejades i estiguin com han d'estar. Sí que et condiciona per això a l'hora de fer la política, però nosaltres ho tenim molt clar. Prestacions socials i polítiques socials per nosaltres és una cosa prioritària. Llavors, davant de les actuacions o possibles retallades en aquests serveis, nosaltres hem de buscar alternatives com a formació política. Hem de mirar de que es retallin o es treguin diners d'altres coses que potser són més fútils o que no són tan necessàries, per mirar que no quedi minvat la qualitat de servei que un ajuntament creiem que ha de donar en una vila.
I arribarem a tot plegat. Comencem, però, amb una qüestió que hem plantejat a més d'un portaveu. Davant la gestió del passat, creu la CUP o creu Òscar Ortiz que hi hauria quelcom denunciable o no?
Aviam, nosaltres, com et dic, quan hem entrat en l'Ajuntament i ens ha començat a arribar la poca informació que fins ara tenim de les coses, ens hem quedat perplexes. Em sembla que ja va haver-hi un ple, que no sé si vaig utilitzar la paraula perplexa, però sí que vam dir, estem realment indignats amb que hi hagi aquesta situació. N'érem conscients molt abans ja de les municipals de que la cosa no anava bé. Però realment ens hem adonat de que la situació és més greu del que creiem, sobretot en quant a xifres totals, no? Llavors, clar, quan tu estàs gestionant un ajuntament i portes a terme una gestió que, doncs, s'està veient que ha tingut doncs, errades, o veiem que la manera de treballar ha provocat aquesta xifra, doncs evidentment, si hi ha alguna responsabilitat a depurar, s'hauria de demanar. Els governants som responsables del que tenim a les nostres mans, i per tant, si hi ha alguna cosa a mirar, doncs s'ha de mirar, i si hi ha una responsabilitat a demanar, ja no parlo de responsabilitats judicials o tal, però si hi ha alguna responsabilitat, doncs tindrem que mirar-nos-ho. La CUP no ens tiraríem enrere en aquest cas.
Un petit exercici semàntic. Uh-huh. Què és retallar, què és ajustar? Han tingut vostès en els plans municipals alguna estiria ronça sobre aquest concepte en si, sobre aquest verb amb l'equip de govern, i sobretot en la seva aplicació pràctica, des de la generalització de no retallar fins a especificar en què, com i de quina forma, com més o menys apuntava Òscar Ortiz. Davant aquest context actual, en què es pot retallar, si és que es pot parlar de retallar?
Aviam, nosaltres no considerem que sigui prioritari retallar en polítiques socials, en tot allò que fa referència a l'educació, la sanitat i serveis que pugui prestar des de l'àmbit de benestar o des de les àrees de polítiques socials de l'Ajuntament.
Englobaríem aquí des de les quotes de l'Escola de Música fins a l'assumpte de les professores de les llars d'infants, per exemple?
Sí. Serveis bàsics són, per exemple, doncs això, l'educació a través de les llars d'infants, les escoles municipals de música i tal, altres equipaments que siguin de titularitat municipal. Després, el tema de les ajudes al benestar social, també, doncs, caldria mirar bé les partides en relació a d'altres anys i en aquest any, en quin import s'ha vist afectat la retallada. També som conscients de que moltes de les coses, moltes dels ajuts o moltes de les subvencions depenen d'una administració superior com és la Generalitat, i des de la Generalitat estem veient la manera d'actuar o de prioritzar. I nosaltres el que entenem és això, que la priorització sí que passa per fer un estudi, digue-li, doncs, tècnic-econòmic, d'on s'estan potser posant diners que no caldria posar-ne tants. Sobretot en el sentit de que si estem veient que hi ha una inversió molt més elevada en coses que a hores d'ara ens les podem estalviar, doncs mirar de que s'inverteixi més en polítiques socials. I d'aquí, sobretot, la importància d'una de les coses que destaquem, que és la participació ciutadana, de que les persones puguem dir amb més incidència on volem que es col·loquin els diners que paguem com a taxes, com a impostos, és a dir, que on volem invertir i d'on s'han de treure aquests diners a invertir, que la participació pugui doncs, també canalitzar aquesta opinió.
Anem per un dels aspectes concrets. A dret a llei, l'Ajuntament té raó quan defensa des de la legalitat el no poder pagar aquests 300 euros mensuals a les educadores de les llars d'infants?
Aviam, aquí hi va haver-hi... La qüestió d'inici va ser que aquestes noies es van veure doncs, sense aquests 300 euros que fins ara doncs, havien estat cobrant, i val a reconèixer que ha sigut producte tot plegat d'una mala praxis de l'antic regidor. Nosaltres també, amb els serveis jurídics dels qui disposem, doncs hem fet consultes, i segons la legislació del dret laboral, interpretació dels jutges es podria considerar com un dret adquirit, i un dret adquirit sempre ha de ser doncs, retornat o ha de ser pagat, però clar, ja estem, ha d'haver un procés judicial, i el procés judicial és el qui dictaria segons les interpretacions de les lleis i del jutge.
O sigui, a partir del que ha pogut consultar la CUP, les treballadores, si volguessin, podrien elevar la seva queixa a l'àmbit judicial, i és probable que els donguessin la raó pel fet que portaven un any cobrant aquesta quantitat i, per tant, es podria entendre com un dret adquirit.
El dret laboral contempla que això, aquesta situació, pot esdevenir un dret adquirit per part dels treballadors. El que passa que la cosa, també, l'assumpte no està del tot clar en el sentit de que el que diem, les lleis són molt interpretables, depenen del criteri del jutge, tot i que les lleis també marquen els, diguem-ne, els procediments de resolució, evidentment, vull dir, les lleis són, a l'hora de la veritat, són tancades i quadrades,
sí.
Però no està tampoc tan clar. Llavors, per això encara no s'ha tirat endavant, suposo, doncs, tot aquest aspecte per part del col·lectiu de les treballadores. És, Vicenç, un tema realment complicat. D'un inici l'abordàvem com amb una prioritat, que és ajudar un col·lectiu de treballadores. Nosaltres, la CUP, pel nostre ideari, estem per defensar les classes populars i la classe treballadora, i davant de la petició que es van fer les noies en aquest tema, doncs evidentment que no ens hi podíem negar a ajudar-les. Després vas veient per això que a causa d'una mala praxis d'una antiga regidoria, ja no parlo de si personalment l'antic regidor, perquè evidentment l'antic regidor estava per sota de l'alcalde, després també hi ha uns serveis tècnics, hi ha tota una regidoria que funciona com a conjunt, que vam veure que bueno, doncs, en aquest cas s'estava equivocant, tot i que també hem vist del seguiment del treball que hi havia uns informes que doncs, no ho recomanaven. Mm-hmm. Davant de tot això, nosaltres per això no podem tirar-nos enrere i no deixar de defensar un dret que, segons el dret laboral, es pot considerar també com un dret adquirit.
D'acord, o sigui que en aquesta balança hi hauria per una banda el dret laboral i per una altra el marc legal en el qual està establert aquesta concessió administrativa i aquest contracte.
Sí, sí, clar, correcte. Hi ha una concessió administrativa per entremig que tampoc no pots tocar de manera tan fàcil. El que sí que està clar és que en tot moment les treballadores, mentre ens hem reunit amb elles, la CUP i les treballadores, que hem tingut forces reunions, 4 o 5 reunions hem tingut per tot plegat, en tot moment sempre se'ls ha dit clarament, nosaltres mirarem de fer el que puguem, però és de difícil solució aquest tema, i elles en són conscients.
Veure, és que gairebé us anàvem a posar d'una altra forma. Què faríeu si fóssiu alcalde? I us digués el secretari, escolti'm, que això no és tan fàcil de canviar com li sembla a vostè que és fàcil, i què passaria?
No, clar, és com diem, hi ha una licitació per entremig que ho fa tot plegat difícil, hi ha unes interpretacions, bueno, hi ha unes lleis que, tot i que sigui del dret laboral, que també doncs, poden deixar el cas tombat i no donar la raó a les treballadores, però evidentment que les voluntats, Vicenç, en aquest i en tots els temes, les voluntats han de ser també doncs, una qüestió de pes a l'hora de resoldre les coses. Per exemple, ara s'ha otorgat un any més de concessió a l'escola El Cerculet. Doncs nosaltres, en cas de que hipotèticament doncs, em diessis estiguessin governant, ens ho haguéssim potser estudiat si era necessari o no renovar ara la concessió. Doncs potser ara, tenint damunt de la taula amb tanta actualitat aquesta qüestió, doncs potser hagués estat bo de no renovar la concessió durant un any més. Sí que ens van al·legar i ens van dir que es tenia que fer d'urgència perquè doncs,
finalitzaven un mal moment l'altre.
S'ho havien trobat en un moment d'impàs delicat, no s'havia avançat, sembla ser, o treballat res des de l'anterior equip de govern, i entenem que llavors, clar, et trobes de cop i volta, amb el perdó de la paraula, una patata calenta com aquesta i dius, renovem per un any més. Però potser hagués sigut necessari agafar una mica més de templança i dir, escolta, aviam, com tenim el plec de condicions, quins conflictes estan havent-hi laborals, perquè ja se sabia, doncs potser no anem a renovar aquesta concessió, anem a mirar de buscar solucions a aquests conflictes, unes solucions que la CUP entenem que han de passar per una taula multisectorial, és a dir, que hi hagi diverses cares. En aquest sentit, hi hauria d'haver-hi l'Ajuntament i Educare, però també hi hauria d'haver-hi els pares a través de l'AMPA, de les llars d'infants i les treballadores com a col·lectiu laboral, i mirar de buscar una solució. Bueno, ara tenim que esperar un any a que la concessió dels cerculets acabi, puguem tornar a licitar de nou el servei, i llavors en aquesta licitació aquí entra un altre cop el que et dic, la voluntat política, que també ha de tenir un pes en les decisions. Si la voluntat d'aquest nou govern d'aquí un any és tenim aquests antecedents, tenim aquesta situació i ara cal solucions, les noves condicions de licitació són aquestes, hem de mirar que la nova companyia que s'hi agafi doncs compleixi amb aquestes condicions i permeti que no hi hagi aquests conflictes, tenint en compte que llavors ens quedarà la llar d'infants, la Moixiganga, que pot generar un greuge comparatiu si les treballadores d'una tenen unes condicions i les de l'altra unes altres.
I la Moixiganga, si no recordem malament, la concessió acaba el 2015, ens deia la regidora.
Sí, uns 3 anys ben bons. Bueno, el que ens queda de legislatura, crec. Sí. Tot i que aquest tema, Vicenç, va a parar amb una altra de les qüestions que potser me la trauràs a l'entrevista, que és el tema de les municipalitzacions. Hi ha serveis amb els quals nosaltres hi creiem, amb la municipalització i, bueno, i amb el tema de les llars d'infants, per exemple, estem tenint conflictes degut a una relació entre l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, i tot un seguit de concessionàries, i per exemple ens hi estem trobant també amb CESP, que hi ha un deute molt elevat, i també tenim doncs el mateix tracte, és una concessió de servei. Bueno, nosaltres aquí hi ha també una possibilitat, que és la municipalització, que cal per això, evidentment, estudiar molt a fons i fer-ne anàlisi.
Doncs anem a fer una mica de carambola, passem per la municipalització. I, de nou, la balança. Alguns poden pensar, bé, municipalitzar suposa, d'alguna manera, que l'Ajuntament assumeixi uns serveis i, per tant, tingui treballadors, més treballadors al seu càrrec, amb el risc que pot suposar això d'inflar una plantilla municipal i després poder tenir més problemes a l'hora de flexibilitzar-la donades les circumstàncies. Què és millor, municipalitzar o externalitzar vigilant més els contractes de concessió i la gestió que en puguin fer les empreses dels serveis?
Aviam, nosaltres creiem en la municipalització perquè entenem que hi ha serveis bàsics que s'han d'absorbir des de les administracions, han de ser de caràcter públic. Quan tu no municipalitzes i externalitzes, aquell servei l'estàs otorgant a una empresa que es regeix pel dret mercantil, pel dret privat en alguns casos, i que inclús per llei, i ho marca així el text, una de les seves obligacions, anava a dir un dels seus objectius, però és objectiu, però és que a part és obligació per llei, és l'obtenció del màxim benefici de plusvàlues. Llavors nosaltres defensem la municipalització d'aquests serveis bàsics perquè no entenem que sigui una mercaderia, que sigui un mercandatge i que tingui que entrar en un mercat d'oferta i de demanda, sinó que ha d'entrar com a oferta cap a la ciutadania i amb el pagament dels impostos i les taxes pertinents, etc, etc. Nosaltres entenem aquest concepte de servei públic otorgat pels ajuntaments. El que sí que, com dius, doncs clar, una situació que es pot donar és l'externalització amb el control absolut de les concessions, però és que això és molt difícil perquè tu estàs oferint un servei a un seguit d'empreses que quan s'hi presenten és perquè allò els hi dona uns beneficis. Elles actuaran amb interès propi, amb interès particular, i molt poques vegades pensaran en l'interès del col·lectiu o de la majoria de ciutadans, que és el que nosaltres, la CUP, volem que es garanteixi amb la prestació dels serveis per part dels concessionaris, de les empreses que hi opten. I és per això que nosaltres entenem que la municipalització és clau. És clau de recuperar alguns serveis per tenir l'Ajuntament el control absolut de la seva gestió, de les situacions conflictives que hi puguin sortir-ne, i en quant al tema de que això pot generar un augment de la plantilla i un sobredimensionament de l'estructura laboral de l'Ajuntament, bueno, això està per mirar, perquè si realment tu estàs otorgant un servei i necessites de treballadors, tampoc és un aspecte negatiu. Estaries generant com a pròpia administració llocs de treball i estaries tu donant feina amb unes condicions molt més bones del que pot estar donant l'empresa concessionària a hores d'ara, que com que per llei li marca complir els mínims de sou segon conveni, n'hi ha moltes que no passen ni d'un 1 o d'un 2% d'aquests sous bases. En canvi, com a ajuntament, tu tens el control absolut del servei i sempre doncs, bueno, pots tenir-ho més... pots tenir-ho, de fet, més controlat perquè no se t'escapin segons quines coses.
A partir d'aquesta argumentació, algú pot tenir la sensació que aquesta bona valoració, per exemple, que han fet els pares i les mares del servei de les llars d'infants, té més relació amb la capacitat i amb la qualitat de les educadores que no tant amb l'empresa que gestiona aquestes llars d'infants?
Suposo, els pares també estan, clar, veient més el dia a dia, i aviam, és cert, les treballadores estan adquirint una actitud que és de lluar i és de felicitar, perquè, escolta, estan portant el servei perfectament, estan donant-ho tota la seva feina, estan sent professionals, de fet estan treballant on estan treballant perquè són noies que els hi agrada aquest ofici, no ja estan perquè ja han caigut aquí i aquí m'agafo, sinó han fet uns estudis previs, especialitzats en educació infantil i etcètera, i evidentment que estan fent la feina amb motivació com a professionals.
Us hi pregunto per si algú pot pensar, home, potser reduir el concepte d'empresa que gestiona una llar d'infants a la mera qüestió econòmica pot resultar excessiu o no?
Sí, 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 és el que nosaltres considerem excessiu, i a part ho considerem negatiu, en el sentit de que la concessionària, ella opta aquest servei. Quan l'Ajuntament posa a concurs públic o posa a concedir un servei, si s'hi presenten empreses, Vicenç, és perquè saben que en tenen un benefici i d'això en podran fer una activitat econòmica per anar a treure el màxim benefici possible. Això el primer. Després ja amb el seu funcionament miraran de prestar el servei dins d'uns mínims. S'han donat molts casos de moltes empreses, i per això no hi confiem, de que el servei que otorguen és justament el mínim, el que la llei els hi marca, i no van més enllà. Per què? Perquè el que volen obtenir és aquest màxim benefici possible.
Hem tingut ocasió de parlar amb l'empresa?
No, nosaltres no hem tingut ocasió de parlar amb l'empresa. Hem parlat amb les treballadores, hem parlat amb alguns pares, hem parlat amb la resta de grups municipals, hem parlat amb serveis jurídics que tenim dins de la CUP, però no, amb l'empresa encara no hi hem parlat.
I de moment queda això en stand-by?
Queda en stand-by, però no queda tancat. Sí, sí, queda en stand-by.
Queda en stand-by. La carambola arriba a un dels temes que ara estan sobre la taula i que té l'Ajuntament sobre la taula abans de l'elaboració dels pressupostos. El capítol famós i la negociació amb els treballadors per reduir la part del pressupost municipal dedicada al manteniment del capítol 1, reduir-la en la vora d'aquest 1,9 milions d'euros, sí, aproximadament, o 2 milions d'euros aproximadament. D'entrada i en genèric, us preguntem el mateix que hem preguntat a altres portaveus. Entre reduir una mica el sou de tothom i mantenir tots els llocs de treball, o no fer això, en què us quedaríeu?
Aviam, primer de tot, aquest tema és el que ha sorgit ara, diguem-ne, d'última actualitat, no? I de part del regidor de Recursos Humans, en Magí Almirall, vam rebre a la CUP un mail on se'ns deia que aquí hi havia les condicions amb les quals s'encetaria la negociació. Pel que estem veient, reunions que hi ha hagut amb la sindical de l'Ajuntament, no s'està arribant, de moment,
a
un acord, ni s'està arribant a bon port. Cal pensar que darrere de tota actuació que facis en els sous d'una persona, hi ha darrere, doncs, això, hi ha una persona. I moltes vegades amb algú li pot suposar, segons les seves condicions, una retallada o una disminució de sou doncs acceptable, podríem dir la paraula, però n'hi ha d'altres que a vegades doncs és molt traumàtic, és un drama, se li pot suposar doncs fins i tot no dic que sigui en el cas d'algun dels treballadors aquí de Sitges, sinó que com a cas genèric has de tenir molt en compte, perquè pot suposar doncs una disminució de sou considerable, amb tant per cent. Nosaltres a la CUP a hores d'ara tenim molt poca informació d'aquest tema, hem pogut parlar amb representants dels sindicats, però encara la informació que tenim és poca, i creiem que és un tema que tenim que mirar amb molta més detall. Però hi ha coses que no ens comencen a agradar, hi ha coses que no acabem de veure amb bons ulls.
Per exemple?
No acceptaríem, no estaríem molt d'acord la CUP en que hi haguessin acomiadaments per part d'aquest nou govern, i ho hem de mirar-ho per això amb molt de detall, perquè ja et dic, hem començat a parlar amb els sindicats, però ens hem de reunir amb, amb una altra trobada que hem de tenir i cal veure-ho. Cal veure-ho. De moment hem parlat amb un representant sindical i, clar, t'hi has de veure molt més amb un representant sindical només.
Us ho plantegem al revés. Hi ha un cert objectiu finalista per la CUP a l'hora de posar sobre la taula una negociació amb els treballadors? És a dir, quelcom al qual no s'hauria d'estar disposat a renunciar?
Bueno, aviam, nosaltres, com et dic, no volem que s'acomiadi a ningú, de moment. Això de que l'estructura laboral de l'Ajuntament està sobredimensionada, ens ho volem mirar en detall, si és que està sobredimensionada o no. Entenem que el nombre de treballadors que n'hi ha ara en l'Ajuntament, alguna cosa devien estar fent, Vicent, suposo. Ja, no, és el que et dic, és un tema que ara mateix el tenim a les mans i ens ha entrat des de fa poc. Però nosaltres considerem que alguna cosa aquests treballadors devien estar fent. Alguna feina assignada i alguna justificació del seu lloc de treball ha d'haver-hi. El que sí que tenim també clar és que el personal de l'Ajuntament, tal com està, l'has d'incentivar també, has de motivar. Més val tenir un treballador motivat que no pas un treballador temerós o a disgust o que no estigui a gust amb el que pot passar amb el seu lloc de treball. I el que sí que cal mirar és si realment està sobredimensionada o no. Estem veient que, ja et dic, és tot molt, per nosaltres és tot un tema encara molt a l'inici, val? Perquè ja estem entrant ara. Però hem vist també que l'estudi que s'està fent de tot plegat o les mesures que s'estan plantejant damunt de la taula per part del govern venen fetes des de la Diputació, sobretot. Llavors, la Diputació té constància real de tot el que està succeint en l'Ajuntament, de si realment doncs, està sobredimensionada o no l'estructura, vull dir, o qui ha fet aquest estudi, perquè sembla ser que ve des de la Diputació, i si no l'ha fet la Diputació, des d'on s'han fet tots aquests càlculs i tot el que s'està posant damunt de la taula. Que, per exemple, el punt de partida, això sí que ho hem analitzat, considerem que el punt de partida ha estat un pèl erroni. Es va presentar un seguit de mesures damunt de la taula amb els representants sindicals, quan el que es podria haver fet és començar més des d'un punt de partida de zero, en el sentit de dir, aviam, en l'estructura de l'Ajuntament creiem que pot estar sobredimensionada com a govern, i el que volem és posar unes solucions, mirem de sentar-nos en una taula els diferents agents implicats, i partim de zero, però sembla ser que, bueno, que per les converses que hem tingut i la informació que ens ha arribat, sembla ser que va dir, bueno, això són unes mesures que volem tirar endavant, mireu-vos-les i anirem a parlar. Clar, ja ha sorgit un conflicte laboral per aquest sentit. Potser aquest punt de partida doncs no era el correcte, potser es tindria que haver començat més de zero en una taula completament en blanc i dir, aviam, la nostra intenció és aquesta, però vosaltres també heu de tenir la veu i a partir del debat conjunt i a partir del treball conjunt en aquesta mateixa taula, doncs treure solucions. Potser d'aquesta manera haguessin estat els treballadors a través dels seus representants molt més oberts a desprendre's de les complementarietats salarials o d'alguna altra cosa de les que proposen, no ho sabem. Però ja et dic, la CUP en aquest tema també ja estem entrant ara en recollint informació i situant-nos molt bé, perquè clar, és un tema doncs, que portarà cua, també crec.
Tres qüestions a partir d'aquí. Una, a partir d'aquest objectiu inicial que comenta la CUP i que ens sembla que el propi alcalde en el seu bloc personal deia que calia mantenir tots els llocs de treball, en el pitjor dels casos, o com a mal menor, si mantenir-los implica la rebaixa del sou en proporció per a tothom, seria un objectiu més o menys assolible?
Aviam, també allò que a vegades et trobes amb algun treballador de l'Ajuntament, ja no parlo dels representants sindicals en aquest cas, sinó allò que...
Treballadors de peu de carrer, vaja.
Pel carrer m'he anat trobant amb administratius, amb tècnics... doncs bueno, alguns m'han comentat de que amb les negociacions una de les coses que potser seria més assumible és el fet d'anar per tocar els complements salarials, però vigilem això també perquè n'hi ha d'altres treballadors que hi ha treballadors que el complement salarial els hi representa un tant per cent doncs, assumible, que és el que dèiem abans. A vegades quan fas una retallada en els salaris has de mirar-t'ho bé, perquè per un li pot suposar perdre un 5% de poder adquisitiu o un 4%, que vulguis o no, ja és un tant per cent que tu tenies i que dius, val, me l'han tocat. Però estem parlant de que n'hi ha alguns que els poden suposar un 4 o un 5%, i a d'altres, tocar-los els complements, perquè s'ha de mirar el cas per cas, li pot suposar un 20, 25, un 30, o un 30 i tants, és a dir, depèn del treballador. O sigui, clar, també abordar-ho tot des de la retallada del complement salarial, no estic dient que sigui la solució, ojo, no ha d'anar per aquí, segons la CUP, però, aviam, això és un tema que cal mirar-s'ho amb molta cura, per això.
Segona qüestió, el ple dels pressupostos està previst pel 19 de desembre. Uh-huh. Pot haver temps en un mes per resoldre aquest assumpte?
No t'ho sé dir ara, Vicenç, això. No t'ho sé dir. Jo no sé quines valoracions en quant a tempos deu tenir el nou govern, però no t'ho sé dir, això.
Tercera qüestió.
Nosaltres estem a l'oposició i ara estem en fase justament de recollida d'informació, contrastar versions i entrar-hi en aquest tema. No sé si en un mes això estarà solucionat o no. A hores d'ara no t'ho puc respondre.
Tercera qüestió que cavalca, que amb un dels actes de Reis de la CLUP, que ha estat aquesta assemblea oberta, de la qual en parlarem també després per fer referència a la qüestió del ROM, les persones que han anat en aquesta assemblea o la gent amb qui s'ha trobat la CUP, els ciutadans a peu de carrer, pensen alguna cosa sobre la plantilla de l'Ajuntament, sobre la dimensió de la plantilla de l'Ajuntament, sobre això en general?
Aviam, va venir un representant sindical i ens va parlar de la qüestió, i hi ha molta gent que no eren de la CUP i que van venir a l'assemblea perquè era de caràcter obert a tota la ciutadania, doncs els hi va sorprendre una mica la qüestió. S'havien sentit coses, però clar, quan ve un representant sindical i explica el que hi ha damunt de la taula i t'explica les conseqüències i el posicionament que ells doncs defensen...
Ho dic per si a peu de carrer hi ha una sensació més o menys generalitzada, o té la CUP que hi ha una sensació més o menys generalitzada d'excés, de defecte, de molt o de poc en l'estructura de personal de l'Ajuntament.
Potser en aquest tema l'opinió de la ciutadania potser no sigui tal i com m'estàs dient. Per exemple, en altres casos sí que has vist que a peu de carrer hi ha una sensació de que la gent coneix les condicions d'alguna qüestió. No sé, per exemple, doncs amb el tema de les reformes dels museus, sí que estem veient que a peu de carrer doncs la gent està més informada, és més potser el pa de cada dia, podríem dir l'expressió, no? Però en aquest tema potser és més de divulgació interna entre els afectats, més dins de l'estructura de l'Ajuntament, i potser a peu del carrer el que es veu és allò de dir quin tinglado hi ha muntat en l'Ajuntament, amb els treballadors, què està passant dins. Potser encara hi ha una mica d'opacitat en aquest tema, perquè doncs la ciutadania, com dius, a peu de carrer, que és una expressió que em fa força gràcia, aquesta que dius, però bueno, sí que representa la realitat. Vull dir, potser sí que encara no té un xup-xup o un bategà tan fort com ho ha tingut les escoles Bressol, que ja han sortit al carrer a mobilitzar-se, o com pot ser el de les reformes dels museus, que durant campanya ja es va portar molta pes i molta cosa a l'entorn d'aquest tema per part de tots els grups, i que encara segueix per tot el que ha esdevingut. Però amb aquest tema potser nosaltres veiem que encara no.
Com va anar l'assemblea?
Doncs aviam, força bé, molt positius, perquè era la primera que celebràvem. La participació doncs encara ha estat minsa, però creiem, i fent una valoració, que no ha estat pas per la promoció o la difusió que se n'hagi fet, sinó perquè justament al ser la primera, fins ara la ciutadania no estava acostumada a mecanismes com aquests. Que jo recordi, hi ha hagut moltes assemblees d'executives locals, perquè aquí a Sitges ja has vist que som diversos partits els que ens presentàvem en aquestes últimes, que em sembla que érem 11,
si no m'he descomptat. 11, 11. Ja.
Doncs clar, imagina't, amb 11 executives locals que suposo que encara deuen més o menys funcionar a la vila, doncs hi hauria, no?, espai o capiguda per mecanismes d'aquest tipus, però que jo recordi no hi ha hagut mai cap partit que hagi fet una assemblea amb les característiques de les que hem organitzat. I no amb això vull posar una medalla a la CUP, sinó que simplement la CUP, com que som un partit assembleari en quant a organització interna, quan ens obrim cap a la ciutadania, que és una de les coses bàsiques i principals del nostre ideari, fer partícip i fer corresponsable a la ciutadania d'aquelles coses que afecten el municipi, entenem que una assemblea ha de ser de caràcter obert i que tu has de convidar a tota la ciutadania, sigui votant teu, no ho sigui, sigui militant, sigui simpatitzant o no ho sigui, sigui d'esquerres, sigui de dretes, sigui de centres, sigui apolític, perquè també doncs tothom hi té cabuda. I bueno, la valoració és positiva en el sentit de que s'ha pogut debatre temes com la participació ciutadana, el ROM, les ordenances, i el paper de la CUP més enllà del municipi, perquè no ho oblidem, som una opció municipalista, però estem dins d'un territori com el són els Països Catalans, dels quals volem assolir-ne la independència, i també n'hem de parlar amb la ciutadania de tot això. I llavors, una mica la valoració.
Quin coneixement hi podia haver del reglament orgànic municipal, que és, diguem-ne, la constitució de l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna forma, i si des del punt de vista de la ciutadania hi havia un cert coneixement del que significa aquest document?
Aviam, d'entre el públic assistent hi havia gent, com et dic, que formaven part de les CUPs, hi havia simpatitzants, hi havia militants, hi havia part de l'assemblea permanent que es reuneix cada dilluns, estava jo com a regidor, després hi havia també ciutadans a títol personal que venien com a sitgetans, i alguns ja veien o ja sabien, ja intuïen que el ROM doncs és això, un reglament orgànic municipal que sobretot regula el funcionament del consistori, de l'Ajuntament, la relació que hi tenen les diferents àrees, la relació que has de tenir amb els diferents òrgans autònoms, els EPELs, els consells, etc, etc, no? Però hi havia gent que ens vam donar compte de que ben bé no tenia clar què era el ROM. Doncs li va servir per aprofundir en aquest tema, sàpiga una mica més quina és la utilitat del ROM i què ens pot permetre el ROM més enllà del marc en el que ara ens trobem, perquè hi ha un capítol, hi ha tot un seguit d'articles en el ROM que fan referència als aspectes de la informació i la participació ciutadana, i aquí és on incidíem en el debat, les CUPs, és aquí on volíem que es generés debat, a l'entorn d'aquests temes, dels diferents mecanismes que un ROM recull perquè la ciutadania pugui participar de la vida política.
En aquest sentit, s'ha de modificar molt el ROM actual?
No és tan entendre-ho com que el ROM cal modificar-se. Nosaltres en el ple on es portava l'aprovació inicial vam demanar 30 dies més d'al·legació, en un únic sentit, en el sentit de dir, per nosaltres és la primera vegada com a CUP que hem de tenir un ROM a les mans, i en 30 dies consideràvem que el termini era curt en el sentit de que molta ciutadania desconeix el sentit del ROM, la utilitat del ROM, i això ho has d'explicar-ho primer. Això ja porta uns dies, muntar el material explicatiu, la jornada explicativa i fer-la. Després, si, com que tu estàs fent, diguem-ne, aquesta aportació de coneixements o aquesta aportació d'explicacions cap a la ciutadania, els processos participatius han de tenir també una torna, és a dir, la gent ha de posar-hi la seva, ha de dir-hi coses, ha d'aportar-hi. Això ho has de triturar, matxacar, analitzar, treballar, per tu tornar a fer llavors un altre cop una fase de torna cap a la població. I d'aquesta torna ja n'ha de sortir el resultat definitiu. Ara mateix estem en, diguem-ne, aquesta fase. La CUP, estem treballant algunes de les aportacions que en l'assemblea van sortir, i això ho tornarem cap a la població en un altre tipus de sessió. Ja segurament no serà en una assemblea oberta, perquè una assemblea oberta la marquem per diversos temes molt concrets i d'interès o d'incidència important en el municipi. Però sí que hi haurà un altre mecanisme per dir, bueno, i ara el treball a l'entorn del ROM és aquest, i per tornar-lo a presentar. I això sortirà també en forma d'al·legacions, que són les que entrarem abans de la celebració del ple d'aprovació definitiva. Són les en forma d'al·legacions són el que presentarem per modificar el ROM.
La majoria d'elles relacionades precisament amb aquesta qüestió? D'obrir, d'una forma de flexibilitzar més?
De moment van encaminades cap al tema de la informació i el tema de la informació i la participació de la ciutadania. Però una de les coses encertades, i aquí doncs ho hem parlat i estem d'acord amb que el govern actual ho hagi tirat endavant, i trobem que és un encert, el tema del desmuntatge o el deixar de tenir aquesta estructura organitzativa a base de directors d'àrea i gerents que presenten, doncs trobem que això és un encert. Trobem que per aquí l'únic que hem de fer és mirar com quedaria la nova proposta del govern, ho estem mirant en aquesta línia, mirar com ens ho estan proposant el desprendre'ns d'aquesta estructura gerencial i directiva i com quedaria, si cal per al·legar alguna cosa, però sobretot ens centrarem en la informació i la participació ciutadana. Però potser no tant en modificar, Vicenç, és el que has dit, diu, cal modificar molt el ROM? Home, a hores d'ara estem veient que un ROM, ja ho sabíem també abans d'entrar a l'Ajuntament, però bueno, ara ho tenim a les mans com a matèria de treball, però el ROM contempla mecanismes com les audiències públiques, com el dret a la informació per part dels ciutadans, com el dret a la intervenció en els plens, tot això ja existeix.
Us ho pregunto per si tot però... ofensos és una qüestió de voluntat. Perquè,
sí,
de la mateixa
sí,
manera, les intervencions en els plens ara, diguem-ne, estan més mesurades respecte a l'anterior legislatura i el Roma, en el fons, encara no havia canviat massa, o sigui que sí, en el fons és una qüestió una mica de posar un cert sentit comú a les coses.
Sí, sí, el que volia continuar dient és que, ja que ho treus, doncs sí, les voluntats, com sempre, han de tenir també
un
paper a fer, exacte, damunt de la taula, sempre ha d'haver-hi voluntats, val? Però el que sí que creiem és que si et dic que no anava tant en el sentit de que potser no caldrà modificar, però sí aprofundir. Aquest capítol de la informació i la participació ciutadana que n'hi ha en el ROM, cal aprofundir en ell, cal enriquir-lo, cal fer que les coses s'apliquin molt més del que s'estaven aplicant fins ara.
En un minut final, tot plegat, suposo que perquè també l'any 2012 sigui un any en què l'elaboració del pressupost de l'Ajuntament parteixi d'aquell objectiu que va exposar la CUP de fer un pressupost més participatiu, no?
Sí, sí. Aviam, això per nosaltres és una qüestió clau. Vam presentar aquesta moció en un sentit, que es creés una comissió redactora, és a dir, elaboradora dels pressupostos. Nosaltres, com que la participació ciutadana és cabdal i moltes de les coses, sobretot els temes importants, han de passar per mecanismes de participació i cal potenciar la regidoria de participació i els mecanismes que a partir d'ara doncs, posi a disposició dels ciutadans, el pressupost ha de ser, com diem-ne, ja una de les consecucions finals d'un elaborat i un ric procés participatiu en la vila. Nosaltres ho presentàvem ara, i l'error hagués sigut caure en demanar-ho pel 2012. Es va debatre en els grups municipals i evidentment no es pot demanar pel 2012 perquè és molt poc temps, però en tot un any tu pots estar organitzant un procés participatiu per decidir en quines partides vols fer participació o no, si ha de ser només en les inversions o veiem de quina manera desgranes tu el pressupost per portar participació. Sempre has de controlar tu el procés participatiu, evidentment, perquè si no es converteix en un guirigall. I justament el que la CUP vol és que no sigui la participació ciutadana un guirigall. Moltes vegades, no dic que sigui aquest govern, però moltes vegades es pot utilitzar l'excusa de dir és que la participació és un guirigall, perquè a la veritat la gent no hi participa i després si t'hi participa t'hi venen 200 persones, no hi ha qui s'entengui i no en treus res de clar. No, això no és veritat. Si tu controles els mecanismes i tu poses a disposició unes sessions ordenades amb un debat moderat i fas participar la gent i els engresques i els fas sentir corresponsables, la gent et ve a participar i si tu el controles no s'ha de per què establir un guirigall. Tot i que bueno, els mecanismes de participació són varis
i no, només, moltes maneres...
i no només passa per una assemblea massiva amb 500 sitjatants. Vull dir, moltes coses ha de ser a través dels agents implicats, és a dir, han de ser eines de treball més sectorials. Si parlem d'esports, doncs anar a buscar les entitats. Si parlem de cultura, anar a buscar només les entitats culturals. Si parlem d'ordenances, sí que a vegades doncs, cal ser més ampli i fer audiències, etc etc. Però és mirar els mecanismes que tenim aquí a Sitges, aprofundir en ells i que permetin doncs, una major participació de la que fins ara hem tingut.
Tindrem ocasió de parlar-ne en el futur. De moment, balanç inicial d'aquests primers mesos de legislatura i del que tenim per davant amb Òscar Ortiz, portaveu de la CUP. Òscar Ortiz, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
I ara gràcies a vosaltres, Vicent.
Fins la propera.
Molt bé, gràcies.